Dimarts, 5 minuts per sobre de la una, el butlletí ja el tenim al sac, i jo sempre, els dimarts a aquesta hora, m'imagino que el Ricard Álvarez des de Cope Lleida m'està esperant ja amb la taula parada, diguéssim, eh? Té la, el tovallonet, els coberts... Ricard, què tal?
Bon dia, Mònica bon Carrasco. Dia. Mira, estava intentant ara, però no, tinc aquí uns coberts de plàstic, ja ho sé que no és això, per fer el soroll, i no. Ho hauré de buscar. Eh?
No. Ah, mira, aquest és un tema, sempre que parlem del tàper, tu tens cobert sí, o sí, cobert de plàstic?
No, porto cobert.
És que cobert de plàstic ja és, ja és tristor absoluta, eh?
No, jo em porto cobert. El que passa que ho tinc en una altra sala. Ja. Clar, aquí, no, només em faltaria tenir el tàper aquí al costat de la taula de so, que m'agafaria més d'una vegada amb la boca plena l'entrevista. No pot ser.
No es pot. De fet, si et poses al micro i has menjat fa poc, tampoc
es nota
estàs
molt,
bé.
No, és correcte. Es nota molt. No es pot.
Escolta, seguim amb aquest mes de juny gastronòmic que tenim, sí. No? Perquè volem saber receptes, volem donar-los idees i aprendre de la cuina. Jo crec que aquest any, aquest curs, hem après molt, Ricard?
Molt. I a més, jo hem fet receptes assequibles al meu nivell, que és baixíssim, per tant...
No, però ja has millorat.
Sí.
De com vam començar...
Jo vaig començar d'ou ferrat i arròs a la cubana.
Home, doncs mira, ja és més que molta gent.
Bueno.
Bueno, hi ha de tot. Si no, que li pregunti, pregunta-li al nostre cuiner.
Francesc Xavier Acosta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que hi ha de tot, eh?
Sí.
A les cases.
Sí.
A casa teva cuineu tots, Francesc, o...?
Sí, a més, som de bon menjar, també. Sí. Tant als meus pares com a la meva germana ens agrada cuinar. I menjar sobretot.
Això hi fa molt.
Saps què passa? Que de cuines n'hi ha a totes les cases i ens pensem que tots n'hem de saber. I no tothom en sap, eh?
Que va.
No tothom en sap, eh? Vull dir, és allò que... No, sí, tranquil, jo em defenso. Ull, que alguna vegada has de fer aquella cara de que t'han preparat un menjar, diu que està bo... Bueno, sí.
Es pot menjar, no?
Hi ha gent que no, eh?
Estic tip, ja, una mica
sí, tip. No, deixeu. Però després hi ha el tema, quan una casa com la que ens diu, com a casa de Francesc, que cuineu tots, no sé si hi ha baralles per la cuina, perquè, no? Les cases que uns cuinen més que d'altres, està molt clar el repartiment de feina.
Hi ha baralles per recollir, segurament.
No, de fet, no.
No, però vull dir, per no fer-ho.
Hi ha baralles, cuinem a quatre mans, a veure qui cuina més bo, el mateix plat, no? Llavors...
Home, molt bé, competició.
I ho feu alhora?
Sí.
Però escolta, jo alguna vegada a casa he intentat posar-me amb la meva parella alhora i ens molestem. O sigui, és a dir, quan un està a la cuina, l'altre no hi pot ser.
Això ja passa, també.
T'ho dic perquè ni tenim maneres de fer-ho, ni el mateix ordre a l'hora de fer-ho, i llavors ens molestem.
Però això és organització.
Sí, sí, correcte.
Mentre és un cuiner, mentre un està als focs, l'altre talla la verdura.
No,
ja suposo que hi ha truquet, però jo, de moment, no... Mira, escolta, quan ho fa un, l'altre no hi és. L'altre pare taula.
No, però a casa això ens passa perquè sempre, quan cuinem els plats... Tu fas un plat que ha fet ma mare i sempre te diu, és que a mi me queda més bo.
Amb una mare se li permet.
Sí, i tant. Llavors va sorgir d'aquí, no? Que, pues el cuinem els dos alhora, a veure... Aquí li queda millor.
No fa falta dir, Francesc, que si necessites un panell de tas, el Ricard i jo venim a casa vostra encantats.
Això,
eh?
Cap problema.
Són fàcilment sobornables, també.
Recordeu que el Francesc Xavier Acosta el trobem a tres cuines, eh? Ni més ni menys. A la cuina del restaurant Rayer, que està a la zona del damunt, a la llotja, per entendre'ns, al restaurant Bistrot, a l'hotel Zenit, i el que ens interessa, bueno, ens interessa, òbviament.
Ens interessen els
perquè,
tres, eh?
Perquè ha començat ara temporada i jo crec que, a més, és un lloc singular i és a la Seu Vella, el restaurant 1203. Ho dic perquè, per la gent que ens escolteu de Tarragona o de la resta de Lleida, a la Seu Vella hi ha un restaurant i allí doncs, és on us podeu asseure, contemplar les vistes. El que ens va dir la setmana passada el Francesc Xavier, que també és veritat, de cara al vespre, que fa molta calor a Lleida, allí cor l'aire, que a baix a la ciutat no cor l'aire, em dono fe, allí cor l'aire i allí també podeu doncs, degustar els plats que ens presenten el Francesc Xavier i tot l'equip de cuina.
El 1203 Correlaire i el Raier a sobre la Llotja de Lleida també, no, també. Francesc? Perquè també és terrassa.
Sí, tant. A més, allí també hi ha una àmplia carta de còctels.
Ah, és que ja m'ho poses millor i tot, ja.
Sí, amb música en directe i...
De caram.
I bon ambient, bon ambient.
Com ho fas, això, Francesc? Perquè, clar, tres llocs diferents, no? Tres cuines, són molt diferents les propostes de cada un dels llocs?
Són conceptes diferents.
Sí?
A l'hotel, al restaurant Bistrot, com està dintre d'un hotel, està molt encarat al públic que ve en el dia a dia. És un menú diari, assequible, on cada setmana canviem la carta, les elaboracions, per tal de que els clients que venen en el dia a dia pues, puguin gaudir de diferents plats. Uh-huh. En canvi, al Raller sí que treballem amb una carta de suggerències, però és una carta tancada durant tot l'estiu, durant tota la temporada que dura el Raller. Cada any la renovem, igual que el 1203, però és una carta més fixa.
Clar, de totes maneres, és veritat, aquest concepte és bo. La gent que ve de dilluns a divendres a dinar cada dia, clar, si cada setmana li dones el mateix, al final s'avorreix, per bo que sigui, no? Per tant, l'has d'anar variant. En canvi, al Raier o al 1203, que potser hi vas de manera més eventual, doncs, bueno, i a més és de temporada, és d'estiu.
És de temporada. També parlàvem, no, del tapeo, també busques pues, aquesta hamburguesa que sigui bona, no tant de...
De menjar ràpid.
De menjar ràpid, sí, exacte.
De fast food.
Et dic una cosa, això que aquí vas puntualment, jo quan comença a apretar la calor i estàs a Lleida, no m'instal·laria directament
això
a la terrassa,
clar,
del 1203, no? O sigui...
Sí. A més que sí, està... Que és una...
Està molt i molt bé.
Sí, tenim els sofàs que són molt còmodes i...
Molt bé.
I s'està molt a gust.
Escolta, Francesc, l'altre dia ens avançaves... Ara et demanarem una recepta, però l'altre dia ens deies que tu amb 19 anys vas començar la cuina, et van donar l'alternativa en un restaurant a Girona.
Uh-huh.
Quant temps hi vas estar?
Amb aquesta cuina, doncs, vora 2 anys.
Dos anys,
sí, amb el meu cap de cuina, el Juan Carlos, un noi argentí que cuinava molt bé, cuina molt bé, vaja.
Uh-huh.
Molt bon amic.
I després on vas anar?
Doncs vaig estar per la zona de Torroella de Montgrí, l'Estartit, també treballant en temporades d'estiu en cocteleries i restaurants varis, fins que una dona, una amiga d'aquí de Lleida, em va trucar per veure si volia muntar un restaurant amb ella.
Ah.
I, bueno, de fet, em va contractar, no?, perquè li muntés la cuina, la carta...
Molt bé.
I aquí... Arrel d'això vaig tornar aquí, vaig conèixer també en Julio, que és el meu cap, i vaig enganxar la cuina aquí a Lleida. Vaig anar fent amistats amb la gent.
Vostè, quant temps portes allà?
Al final, mira, moltes, sí, allò, moltes casualitats que t'han anat portant, eh?
Sí.
Molt bé.
Sí, perquè, a més, són gent d'aquí de Lleida que porta tota la vida a l'hostaleria, i he tingut la sort de caure al seu costat, m'han apoyat, m'han fet costat i m'ajuden a créixer com a cuiner.
Escolta, és molt diferent la cuina de Girona i la de Lleida, per exemple?
Sí, bastant.
Curiosa, tampoc estem tan lluny, eh?
No, perquè és diferent en el sentit de que allí ho encaren tot el turisme. Moltes coses, sé que hi ha una cuina més tradicional, però quan te'n vas sobretot cap a la costa, és menjar encarat el turisme i no surts de la paella.
Ho recalco com una cosa positiva, és a dir, vull dir, dins de Catalunya, que estem tots relativament a prop, al final tenim una riquesa gastronòmica brutal. És a dir, podem anar cap a la zona de Tarragona,
sí,
i a la zona mateix de Tarragona podem anar cap al Delta, podem anar cap a la zona de Barcelona, cap a la Catalunya central, a Lleida mateix, a la Plana, tenim un tipus de cuina, però a la muntanya un altre, i així, vull dir que fixeu-vos la riquesa gastronòmica.
Ens hem a cada zona hem aprofitat els recursos que ens,
uh-huh,
que ens ha donat el...
Déu-n'hi-do. Escolta, Francesc, que no et lliures, que necessitem una recepta. Avui,
sí,
a més, la segona que fem amb el xef resident sempre també és una mica egoista.
Bueno, també,
a veure,
perquè volem conèixer més la cuina del seu restaurant.
Bueno,
o li vols demanar per convidats a casa? Què tens convidats aquest cap de setmana?
Claro, pues per això...
Ah, vale.
Claro, jo és que...
Perdona, Ricard, t'he descobert.
Per això t'he dit, és una mica egoista, perquè saps què passa? Que al final jo saps fer dos o tres coses i les fas sempre. Però clar, si als mateixos convidats, al cap dels anys, li fa sempre el mateix, doncs no quedes bé.
Clar, llavors, tens convidats a casa aquest cap de setmana, ja ho sabem, ara ja ho sabem. Quants són? Són molts?
No, quatre.
Quatre. Bueno. Quatre en total? Quatre.
Sí.
Bueno, per quatre ens ho poses fàcil, Francesc, o què?
Sí. No, de fet, i fora micros també ho parlàvem amb el Ricard, una cosa que quan tens una visita, o quan tu vas de visita, més que el plat que t'elaboren, i més quan ja és amistat de fa temps, que ja et coneixen els teus trucs, pues una manera de sorprendre és fer tu l'elaboració, no? Uh-huh. I parlàvem de com fer una pasta, una simple pasta, perquè...
Però fer-la tu, la pasta.
Eh? Exacte, fer una pasta fresca. És ben senzill fer-la, tant si la vols fer pasta fresca o pasta fresca a l'ou.
Bueno, és ben senzill. Tu ho veieu molt fàcil, eh? Explica-me-ho bé, a veure.
Hem d'agafar 100 grams de farina i un rovell d'ou, o molt un bé. Ou sencer, uh-huh. que el batrem i l'amassarem amb la farina. Amb això fem una massa, estirem tota la... amb un rodillo...
Sí.
I amb un instrument que podem comprar a qualsevol Todo a 100, aquests de tota la vida, és un tallapastes, fem uns espaguetis. Llavors, allò ho bullim 2 minuts a l'aigua.
Hem d'estirar molt prim, s'ha d'estirar, Francesc, o què? O sigui, la pasta, una vegada fem la massa, diguéssim, l'hem d'estirar molt primeta?
Ja mateixa, és que només passant el rodillo et quedarà fineta,
sí?
No queda gruixuda, és una pasta molt, molt suau. I després de la salsa, pots fer la salsa que més li apeteixi a l'invitat o el que més li agradi. Uh-huh. Inclús una bolognesa o una ratatouille, una samfaina.
Sí.
Però per sorprendre els convidats, jo crec que una manera de quedar bé i també si emparella el Ricard, que deia que no...
que millor no, un sol a la cuina.
Pues si ho fas entre dos, també és, i t'ho dic per experiència, és... una manera molt amena de passar l'estona.
És que, de fet, el cuinar, no? Jo crec que al final, depèn de cada casa, no? Però també és el ritual previ, no és només el plat que t'acabes menjant, sinó, escolta, doncs l'estona que passem abans, no? Allò que
sí,
prens la cerveseta o la copa de vi o el que sigui, no? Mentre cuines, jo crec que això també és part d'aquest ritual i d'aquesta màgia, no?
És una part molt maca, és com deia quan estem a la cuina, si hem d'estar treballant, que al final hem de treballar,
pues
si ho fem de manera divertida i amena i passant-nos-ho bé mentre cuinem, que és algo que a priori t'hauria d'agradar si estàs treballant en una cuina, és molt agradable i gratificant, la veritat.
Mm-hmm. Llavors, a veure, aquesta pasta fresca feta a casa, fem els espaguetis, un cop els tenim tallats, bullir és fresca, per tant, és molt
dos
poca
minuts.
Estona.
Sí, 2 minuts, igual que com la que compraries al súper, però feta per tu a casa, són minuts de cocció.
Aigua ben bullint, amb sal? Sempre,
amb sal,
sí. I després salsa, m'has dit que la que vulguem, però tu tens alguna favorita, alguna aposta guanyadora?
Havia dit la bolognese de la ratatouille, una samfaina, i una salsa de una samfaina ben feta, ben bona, és...
La veritat però feta, és que és imbatible,
feta,
eh?
Feta a casa, senzilleta i...
Escolta, veus, al final et queda un plat senzill, entre cometes, però te l'has fet tot tu.
Clar, i aquí hi ha el valor afegit.
I jo crec que fins i tot en el procés pots, depèn de com ho fas, alterar un pelet del gust i...
Sí, perquè pots ficar les espècies que tu vulguis o...
I llavors és quan te queda un plat que dius, no, sí, sembla senzill, però aquest és únic.
I és meu, és una recepta.
Clar, correcte.
Escolta, ja tens convidats a casa, Ricard, i dius que la pasta l'has fet tu i te'ls guanyes per sempre, ja.
Estava prenent nota aquí, però vaja com un boig, eh?
Sí.
Bueno, doncs ho provo, va.
Sí? Ens ho dius la setmana vinent o què?
Va. Sí, vinga.
Volem foto, també.
Bueno, foto... a veure com queda. A veure com queda. Francesc Xavier Acosta és el nostre xef resident. El trobeu, entre d'altres llocs, a la terrassa del restaurant 1203, que està a la Seu Vella de Lleida. Estan ja oberts amb aquesta temporada d'estiu. A més, vosaltres al 1203 aneu de festa major en festa major. La temporada d'estiu és de la festa major de maig fins a la festa major del 29 de setembre. O sigui que de festa major en festa major. Francesc Xavier, escolta, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard.
Gràcies.
Nosaltres, bueno, ja fem una pauseta, va.
Fem una pauseta. Ara, jo de veritat, ja sé que sempre diuen que hem de canviar l'hora de la secció, però és que acabo amb una gana, sempre, quan acabem de parlar de cuina. Sí, mira, sí. Necessito un parell de minuts, eh?
Vinga, va. Va.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Solo Simeone, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente
del Bosque.
Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No.
No la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Seguim amb més coses al migdia COPE. Ricard, que toca aquesta hora, l'hem de saludar, no?
Home, i tant.
Sí, no? Doctora Torrejón. Ja, clar, doctora Torrejón.
Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Ya nos faltaba algo.
Familia, hombre,
¿eh? Gracias, claro. Gracias.
Claro que sí, aquí la tertulia está de los martes. Mira, hoy vamos a hablaros de lo que es la medicina estética, porque es verdad que de unos años hacia acá, pues es una de las especialidades médicas que más reclamamos, ¿eh? Que aquello que pensábamos sí. Que era solo para cierta gente, y no, doctora. Eso la tenemos aquí, que lleva usted 30 años dedicándose a esto y lo sabe mejor que nadie. ¿Cómo ve la medicina estética en la actualidad y también en el futuro?
Hombre, la medicina estética es una medicina muy demandada actualmente y yo creo que en el futuro lo será todavía más por una razón, y es que la esperanza de vida de todos nosotros aumenta, es decir, cada vez nos morimos afortunadamente más tarde, y también queremos hacerlo con una mejor calidad de vida, es decir, que no nos duelan las rodillas, que no nos duelan la espalda, que nos veamos bien físicamente, que podamos caminar. Entonces, en este sentido contribuye de manera importantísima a la medicina estética, pero tengo que decir la medicina estética bien hecha, ¿eh? La medicina estética hecha por profesionales serios, por profesionales muy cualificados, por profesionales que continuamente intentamos estar al día de las situaciones y siempre valorando y compaginando lo que es estética y salud.
Precisamente eso le quería preguntar, ¿cómo relacionamos medicina estética y salud? Porque hay gente que quizá lo ve como mundos muy separados, ¿no?
Sí, no lo son, Mónica, porque ¿qué sucede? Cuando estamos sanos, realmente es cuando pensamos y queremos vernos mejor o sentirnos mejor. Es decir, por poner un ejemplo, si yo tengo una enfermedad invalidante, si tengo una enfermedad muy grave, evidentemente no me voy a estar preocupando por un aspecto que en ese momento podría considerar frívolo, ¿no? Y que realmente lo sería en comparación con lo que es el mantenimiento de la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando nosotros estamos haciendo procedimientos de medicina estética profesionales y científicos serios, estamos contribuyendo a la salud. Y te pongo un ejemplo. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad, que hasta ahora, bueno, eran básicamente los endocrinos, ¿no? Quienes entendían o trataban este tipo de problema. Ahora nosotros lo tratamos desde el punto de vista de la medicina estética, porque complementamos más aspectos y podemos ayudar muchísimo más al paciente. Pues bien, cuando nosotros estamos haciendo que una persona deje su problema de sobrepeso, deje su problema de obesidad, estamos contribuyendo a la salud física del paciente. Y voy a poner otro ejemplo que se puede banalizar, pero que para mí no lo es. Una persona que, por ejemplo, tiene un cuadro de depresión, personas que sabemos que tienen un estado anímico pues muy bajo, y personas que hacen un tratamiento facial se ven muchísimo mejor, y esto las ayuda a salir antes de ese proceso depresivo. Por lo tanto, esa medicina estética bien hecha puede aumentar de manera muy importante los niveles de salud de un paciente.
Doctora, desde su punto de vista, ¿están justificados todos los procedimientos de medicina estética?
Muy buena esta.
Desde el mío no, desde otros profesionales no lo sé, y yo tengo que hablar desde mi punto de vista. Yo creo que a veces han surgido, no muchos afortunadamente, pero algún que otro procedimiento usado en medicina estética que no ha contribuido a mejorar la salud del paciente y que inclusive a corto o a medio plazo le ha podido generar un problema a ese paciente. Por lo tanto, para mí ese procedimiento no merece la pena, y creo que los profesionales que nos dedicamos a la medicina estética tenemos el deber, tenemos la obligación de analizar y mirar con lupa cada una de estas técnicas o procedimientos o aparatología o cualquier medio que se nos ofrezca para poder actuar en medicina estética para mejorar el aspecto físico de un paciente. Repito, mirar con lupa y mirar que esa ventaja que me puede dar a corto plazo no se me convierta en un inconveniente o en un efecto no deseado a medio o a largo plazo. Por lo tanto, con este razonamiento que os acabo de hacer, para mí cualquier medio no está justificado su uso en medicina estética.
Pues ayúdenos, doctora, ¿cómo podemos distinguir una buena práctica de medicina estética?
Pues mira, en primer lugar, lo que yo creo, o yo intento muchas veces no, te diría que siempre, ponerme en el zapato del paciente, ¿no? Intentar entender qué me gustaría recibir a mí para poder dárselo a nuestros pacientes. Yo lo primero que agradecería es que me viese un profesional médico, que no me viera ningún comercial, porque ya sea la parte beneficiosa de la medicina estética o de la salud, la tiene que fiscalizar, la tiene que estudiar, la tiene que analizar el profesional que va a ser responsable del andamiento de ese tratamiento. Por lo tanto, que la primera persona que vea a ese paciente con un problema de medicina estética sea un profesional médico, que ese centro médico esté registrado en sanidad. Los registros sanitarios lo que hacen ni más ni menos es darnos ese sello de tranquilidad, de cumplimiento de normativa a la que estamos obligados todos los centros que tenemos ese registro sanitario. Utilizar solo y exclusivamente productos registrados por sanidad. Yo os puedo poner un ejemplo: el ácido hialurónico. A mí me llegan cada día 50 ofertas de ácido hialurónico a un precio mucho más bajo de lo que yo lo uso actualmente, pero son productos que no siguen ni la normativa de la Comunidad Europea ni tienen el registro sanitario en España, etcétera, etcétera. Entonces, buscar que se utilicen esos productos, y siempre toda la documentación de todo lo que se le va a hacer al paciente, dársela por escrito. Para mí eso sería la garantía.
Bueno, pues creo que hoy tenemos un poco más claro el papel importante que ocupa la medicina estética dentro de nuestra salud física y psíquica.
Pues sí.
Además, con la doctora Torrejón tenéis la ventaja de poder informaros previamente llamando al 93-414-3631, 93-414-3631. Haréis con ella una visita informativa, sin coste para vosotros, en la que analizará lo que os preocupa y cuál es el tratamiento que ella os aconseja. Si os preocupa el sobrepeso, la obesidad, el envejecimiento facial o los capilares y arañas vasculares, llamar a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Y a mí me preocupa todo, ¿eh? Todo lo que has dicho.
No lo creo.
Ay, doctora, sí, yo se lo agradezco, pero ya
hacemos revisión de chapa y pintura.
Venga, cuando quiera, 93-414-3631. Doctora, gracias.
Un abrazo,
gracias,
adiós, adiós.
Ricard, tú también estás en la meva, ¿no? També et preocupa tot.
Jo tinc cosetes d'aquesta llista.
Ja. Doncs escolta, ara la truquem. Acaba de passar bon dimarts. Fins ara.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Soy Charo Loriente y te propongo cambiar tu antiguo descalcificador por Olimpia Plus. ¿Por qué? Porque Olimpia Plus elimina la cal y el cloro que tanto daña la piel. Es pequeño y eficiente como los grandes y es el que menos sal y agua gasta para su regeneración. Te lo cambio y te doy 300 euros por tu antiguo descalcificador. 900-208-208, corsa.es.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mónica Carrasco.
Arribem, estem enfilant ja al punt de 2:15. Seguim, encara ens queda una gran història per escoltar aquí al migdia a COPE. Ja saben, el dimarts a aquesta hora que arriba el nostre sibarita particular, l'Albert Rosa. Li dono, mira, Albert, ja m'estàs escoltant, no? 2 minuts per agafar posicions i comencem.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Lasaña, ravioli, risotto, focaccia. Con los hornos y encimeras Candy, cocinarás como un verdadero chef italiano.
Además, tienes la instalación básica gratis en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios.
Descubre los electrodomésticos para cocinar Candy en Hipercor y El Corte Inglés.
Al dente.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
El Sibarita.
Què han esmorzat avui? Han fet esmorzar de forquilla, seguint la recomanació del nostre sibarita particular. Ell és un expert en gastronomia, en menjar i en beure bé, així que espero que hagin seguit el consell. Albert Rosa, què tal?
Hola, Mònica, bon dia, què tal? Encara estem amb el record, eh?
Encara estem amb el record dels esmorzars de forquilla de la setmana passada.
Estem fent un rànquing molt extens i
complet. Dels més complerts, jo crec, que hem fet aquesta temporada.
Jo després ho vaig pensar, dic, ostres, és que tens tot un any, pràcticament, per anar fent setmana a setmana, eh?
I més, o sigui, jo el recomano que entrin a www.cope.es, vagin busquint Tarragona, que allà tenen els programes de cada dia, i vagin al del 4 de juny, eh? Migdia COPE, eh? I fan la llista, fan els esmorzars de forquilla. Jo avui he esmorzat lleugeret.
Sí, no, entre setmana ja vam dir que és millor comportar-se i després poder fer això, no? Un gran homenatge.
Clar, clar, doncs quan
vingui de gust.
Clar,
al final,
a més...
alimentació conscient, que en diuen,
sí,
eh? Que
sí.
Jo crec que hem d'assumir, doncs, a vegades, quan et ve el, no? el capritxo de dir, ei, doncs ara em ve de gust doncs una pastisseria d'aquestes, no? De, no? Ja no direm industrial, perquè... Escolta'm, ja que hem parlat...
No, de pastisseria.
De pastisseria. Sí, sí, sí. Però quan et vols fotre un homenatge, una bona esmorzada de forquilla, perquè no pots menjar-te una cua de bou ben estufada...
I tant. Saps?
Encara que sigui un divendres, és igual.
És
però
igual, és
si
igual.
Tu ets conscient i, a més, la gaudeixes, jo crec que el cos, fins i tot, no?
T'ho agraeix.
Sí.
I després te'n vas a caminar, això sí.
Exacte.
Te'n vas a caminar o a córrer. Clar, jo, de fet, ara que hi penso, els dimarts hauria d'esmorzar una mica més fort, perquè sempre que vens, mentre gana, ja, clar, llavors
sí.
Avui estic una mica expectant, no sé què ve.
No, avui fem una miqueta de repòs mental, és a dir, no farem tota l'escripció gràfica de tantíssims plats de forquilla que vam comentar la setmana passada. Sí que arrel de fa 2 setmanes que vam parlar amb l'Olga Vinuesa del Sushi Takeaway de Tarragona, ja fa dies a més que ho tenia en ment, eh? Clar, ens hem dedicat tota temporada sobretot a parlar de menjar,
sí.
Beure, jornades gastronòmiques, hem enfocat molt el producte, no? Evidentment ho hem personificat, no? En moltes ocasions, hem parlat amb persones que ens han donat, doncs, no, el seu punt de vista, o fins i tot a través de la seva història hem conegut productes o establiments, i jo volia enfocar-ho d'una manera més genèrica. Per què? Doncs perquè m'he donat compte de que moltíssima gent del sector de restauració ha començat des de zero, com sí. va ser el cas de l'Olga, que vam saber doncs, sí. que no es dedicava a això, sinó que simplement la crisi la va obligar doncs, a reinventar-se i a obrir, doncs, en aquest cas, un restaurant japonès. I vaig pensar, escolta'm, per què no dediquem un programa a fer aquest homenatge a tots aquests autònoms o petits empresaris que, a més, es dediquen a un ofici que és molt sacrificat.
I tant.
L'hostaleria i la restauració és molt sacrificat. Has d'estar sempre, no?, sempre... doncs això, a disposició i servicial i moltes hores i quan
moltes
tothom està
hores.
De festa i tothom està de cap de setmana, doncs tu has d'estar allí pringant i treballant-ho i penso, ostres, també un reconeixement, no?, des d'aquí a totes uh-huh. aquestes persones que al final és una miqueta amb tots els personatges que hem anat parlant tota la temporada i els que espero que vinguin, des d'aquí, doncs això, el nostre reconeixement. I ho vam personalitzar en aquest cas, com que vam parlar ja fa també temps, vam fer un primer rànquing, te recordes, de terrasses?
Sí, quan va començar allò que vam fer una setmana de bon temps i ens vam animar.
Quan vam veure el sol, ostres, tal, que per cert, ja animo la gent de cara, mira, la setmana que ve,
terrasses.
Vam fer la segona tanda.
Vinga.
Perquè com que n'hi ha tantes, i vam dir, ei, això no es pot quedar aquí, farem la segona tanda. Per tant, la gent que ens
Terrassa,
escolta...
Terrassa, la setmana vinent, ja més de juny,
sí.
això ja convide. Clar.
Ja llançarem també enquestes, ja fa uns dies també jo ho vaig fer, però bueno, més.
Més Terrassa.
Vam parlar del Mercadet,
sí.
que és un local d'Altafulla, també vam comentar que Altafulla és un...
Altafulla és una plaça a tenir molt
pol,
en compte.
És un pol allí d'atracció uh-huh. de qualitat gastronòmica. El Mercadet té un local més petitet d'interior, diguéssim, a segona línia, i un de primera línia mar en ple passeig. La història de la persona qui és responsable i que porta el negoci és la Susana Iniesta. Quan la vaig saber vaig pensar, això s'ha d'explicar. S'ha d'explicar perquè a més és un canvi realment radical. La Susana ha estat molts anys, 15 en concret, treballant a la banca.
Uh-huh.
I a més amb càrrecs de responsabilitat, de direcció, i per tant ha estat treballant-ho. També un sector complicat. També sacrificat. I vaig pensar, escolta'm, això s'ha d'explicar perquè després de 15 anys ha decidit trencar.
Canviar de vida, per què?
Bueno, perquè també necessitava, no?
Ella ho sabia.
Jo crec que al final deixes passar el temps, vas fent, i al final hi ha alguna cosa que et fa clic, ei, que això no és el meu. Igual que l'Olga ens va dir que als 55 ha descobert la feina de la seva vida, doncs jo crec que a la Susana li va passar més o menys el mateix. I de fet estem a poc que el Mercadet celebri 2 anys de vida,
uh-huh.
es va inaugurar el 3 de juliol del 2017, i doncs donar tot una miqueta, no? Volíem, doncs això, exposar i difondre aquesta història de la Susana. Si et sembla, comencem sabent això, la història d'on ve la Susana, aquest passat com a responsable i directora d'entitats bancàries.
Doncs perquè jo primerament vaig escollir la banca, com Beta deia, perquè el meu somni sempre havia sigut ser una gran professional, però ser una gran mare. Llavors pensava que l'horari de la banca era algo que m'ho podia permetre. A més, eren organitzacions grans on la promoció, i sobretot per nosaltres les dones, era pues, més possible.
No, bé, d'entrada ja...
Punt de partida.
Comoditat, no?, pel pla de vida. Vale, bé.
Com moltíssima gent, eh?
Sí,
això també
sí.
Escolta'm, doncs... Bueno, és el meu modus vivendi, no? És el que em dona el sou, és el que em permet viure, i vas fent, fins que, evidentment, trobes un punt en què algo et fa canviar de parer, i en aquest cas, com ja vam comentar en el cas de l'Olga i el Sushi Takeaway, els anys de crisi també van passar factura.
En tothom que he treballat ha sigut una oportunitat de creixement, d'adaptació al canvi. Sí que és cert que jo he passat a la capçalera de la direcció d'oficina potser els pitjors anys. També serà un dels factors que va fer decidir-me a fer el canvi. Has passat de donar somnis a la gent, a que es volia comprar una casa, a que volia muntar un negoci, però aquests anys de crisi ha sigut horrible.
També, no?
És l'altra cara de la moneda.
Exacte.
És l'altre punt de vista. Fa poquet ho veiem des del punt de vista del treballador que es queda sense feina per culpa de la crisi i s'ha de reinventar, però ella, estant en una posició còmoda, privilegiada,
uh-huh.
veia com era incapaç de poder continuar facilitant aquests somnis de la gent, no?
Clar, i això també acaba marcant.
Arriba un punt en què es talla l'aixeta i això també la va angoixar, la va angoixar, la va angoixar. Llavors, evidentment, decideix fer un canvi, però que també passa d'un ofici dur a un sector que és igual o més sacrificat com és la restauració. Com ho va aconseguir?
Tot el que fas amb il·lusió i passió és esclau entre cometes. Quan deixa de ser il·lusió o quan et deixa de motivar. Però mentre tu fas les coses per això, perquè tens una motivació, una il·lusió, un motiu, doncs les hores et passen volant. Jo també he de dir que a mi mai m'han obligat a estar-me allí tantes hores o a treballar el cap de setmana o a treballar o preparar-me la reunió a la nit a casa quan ja posava el meu fill a dormir. Però sí que és cert que crec que m'ha donat el creixement suficient per decidir aquest canvi en un moment que jo ja estava bloquejada.
Bé, és tot un procés personal, eh?
Sí,
veig?
Sí. Moltes coses,
molt
no?
Difícil.
També aquesta compaginació amb ser mare, doncs que els primers anys doncs el fet d'estar a la banca l'ajuda, però
sí.
Després, bueno, el mateix, no? Estar en una oficina, ella també ens ho deia, estar tancada. Jo, en el fons, deia, ja sabia que això no era el
no
meu.
Era per ella, no?
Però, clar, el fet també de poder facilitar que la gent fos una miqueta més feliç, que al final el que vam trobar és que la missió, no, de la Susana és fer feliç a la gent. Des d'un punt, no, des d'una taula, un despatx, un banc,
sí.
Ara doncs des de
una cuina,
darrere,
no?
Exacte, un mostrador o de un restaurantet, ja sigui doncs a primer dia de mar o a segona com és el cas, no? I el plantejament li va arribar als 39 anys. Va ser quan va aprofitar també que els seus pares sempre han estat vinculats al comerç i a la restauració. En aquest cas tenien un local petit. Va aprofitar doncs això, el fet de que pogués començar amb aquest local. Després es va engrescar amb el segon i escoltarem també que, bueno, li va a la marxa,
sí.
La Susana. Però la clau, que més o menys ja ho escoltàvem ara, la clau per ensortir-se'n sempre, sempre, sempre és la il·lusió i sobretot creure en un mateix. I jo crec que això és importantíssim per tothom qui ens escolta, que al final, si lluites, però si tu creus i tens aquest somni, al final les coses passen.
Mm-hmm.
Simplement has de creure que les coses es poden fer i que els somnis s'han de perseguir. Al final acabem immersos en unes rutines que sembla que no es pugui fer res més o que tot estigui fet ja. A lo millor fas més o menys el mateix, però millora aquella gestoria que tens al poble i que s'han portat a la majoria dels clients. Pensa que, clar, aquí gestor o s'ha actualitzat molt o està obsolet, que ha perdut la confiança de la majoria dels seus clients. Tu tens una oportunitat de negoci allí. En moments de situació dolenta, crisi, sempre diuen que surten les millors idees. Sincerament, és creure-t'ho. És creure-t'ho que ho pots fer i per què no.
Hem tingut en poques setmanes dos exemples de,
sí.
De que aquesta
sí.
filosofia
sí.
És vàlida,
sí.
Es compleix.
I és veritat que a vegades és molt fàcil dir-ho, no? I difícil aplicar-ho.
Difícil aplicar-ho, segur.
Però crec que ens han de servir com a exemple. Perquè passa.
Sí, sí, sí.
Si tu hi creus fermament i hi poses tots els sentits i amb passió, al final, ja ho veiem, tant el cas de l'Olga fa setmanes del sushi takeaway, de només fer sushi a casa a tenir un restaurant que és referent. I la Susana Iniesta, que fa dos anys, gairebé dos anys ara farà, que decideix plegar després de 15 a la banca i obrir un primer restaurantet i després un altre primer dia de mar, i que li està funcionant la mar de bé. La veritat és que si no ens serveix això com a exemple de que les coses funcionen si hi poses l'ànima, llavors ja no sé com dir-ho.
Sí.
La veritat és que, a més, el punt de vista de la Susana és interessant perquè, el que dèiem, no? Ha vist des de l'altre cantó, no? Com a facilitadora doncs, d'aquests recursos econòmics que molta gent necessita per engegar qualsevol projecte o qualsevol negoci. I ella ens ho deia que al final creu fermament que els autònoms i els petits i mitjans empresaris són un gran motor, ja no només en aquest país, sinó en la societat actual, no? Que al final no ens hem de deixar vèncer per les grans empreses. Estem en un món globalitzat que viu un moment potser delicat, no? Estem en aquell límit de o ens arrasen o ens mantenim
exacte.
Encara ferms amb la nostra essència. I ella, doncs, és gran defensora d'això, del petit empresari, de l'autònom, i com que avui va aquest homenatge, no? A la
sí,
gent
sí,
que
sí.
S'ocorre, això és el que creu la Susana, que hem de fer tots, no? No deixar-nos vèncer pels grans.
Per mi, la sensació de llibertat és superimportant, per mi. Jo crec en ella, llavors Hi ha moltes coses, moltes possibilitats. No tens un local, però, ostres, estàs agafant una cartera de clients amb una empresa privada i estàs sortint a vendre el seu producte. Fes-ho tu. Per què hem de vendre pels altres? Sí que és veritat que no ens estan donant moltes ajudes, però potser és que el que volen és que no hi hagi tant d'autònom liberal o tanta petita empresa. Doncs lluitem contra ello, perquè crec que l'autònom i la petita i mitjana empresa són motors indispensables. I les grans estan molt bé, però no podem permetre que ens dominin les quatre grans empreses, perquè si no al final tots serem iguals. Però potser amb el teu granet de sorra fas que una altra persona també digui, home, pues si aquí no m'han canviat el producte i aquí estan respectant el no guanyar molts diners, però en seguir el que és la filosofia, per què un altre no ho pot fer?
Sí, és que és una reflexió molt interessant perquè, a més, com a clients, també jo crec que hem de, no?, valorar aquestes coses. Ja ho hem dit més vegades, sí, també, sí, valorar, doncs, això, el carinyo pel producte, no?, l'esforç que hi ha darrere, que a vegades no ens ho plantegem quan anem a comprar un lloc o a dinar, no?
Sí, m'agrada més això de que mires per la finestra i hi ha molts colors.
Molts colors.
I és veritat, eh?
Sí, senyor.
El concepte del gran oceà blau, que a vegades ens tanquem allò, no?, la visió i dir, escolta, és que hi ha, si lluites, hi ha mercat per tothom,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
Hi ha, igual que hi ha mil gustos per mil històries, doncs al final és lluitar-ho. I en aquest cas la Susana Iniesta va tenir clar que necessitava un canvi i li vaig dir, escolta'm, i per què aquest estil de cuina? Perquè hem d'explicar que el Mercadet, almenys el restaurant inicial, el de primera línia mar, sí que té cuina, fogons i doncs ofereix arrossos, uh-huh, producte més de peix i tal, però el primer no té cuina. No té fogons, té un fornet, té microones, no?
Sí.
Doncs com ho fa? Doncs va apostar per un tema que, per cert, podríem parlar-ne, que és els productes de quarta i quinta gamma, també per trencar llegendes i tabús, que a vegades la gent es pensa que
sí,
aquest tipus de productes no és bo, i al contrari, i va decidir apostar per aquest tipus de cuina. Tot arrel del que es trobava ella quan treballava a la banca, que no tenia temps per menjar i menjar bé.
Ah?
Llavors, per això va apostar per això.
M'agrada molt la cuina a foc lent, per exemple, i no la podia fer més que cap de setmana o en èpoques de vacances. Llavors, he optat per un producte que dona aquest servei, per exemple, doncs per cobrir el tema dels fogons. Doncs he escollit un producte on hi ha un taller de cuina, on cuinen a foc lent, on van al mercat, per mi, que no tinc fogons. I jo ofereixo aquest producte a totes aquelles persones que se'n van a treballar a l'oficina i que no tenen temps ni per cuinar-se per ells ni tenen la necessitat de menjar sempre un entrepà o una hamburguesa d'aquestes tan famoses, etc, etc. Llavors, pues, partim d'aquesta base de què és el que jo necessitava o què és el que a mi me faltava durant el meu horari laboral, és el que he intentat donar. M'escassejava el temps, m'agradava dinar bé, me faltava un lloc que pogués sentir-me com a casa.
Has creat el que tu, sí, t'hauria agradat trobar-te quan, sí, treballaves i no tenies temps, no? És
a
dir...
Anava, jo sortia a les 3, 3 i mitja, no podia anar a dinar a cap puesto perquè tothom me tancava la cuina, doncs jo obro tot el dia. Tots els horaris la gent pot venir a menjar-se una amanida fresca, perquè a més treballem tot producte ecològic i de proximitat. Per què? Perquè és bàsic menjar bé per tu sentir-te bé.
Per tant, veient que no li donava temps, no, a sortir...
És que això és un tema.
Els que treballen a despatxos, és veritat que tenen un temps molt limitat.
I de vegades...
Llavors, què fas? Un entrepà cada dia?
Clar, tampoc pots anar cada dia un menú pesat, no? I al final no ens enganyem. Per molt bé que mengis, menjar cada dia fora de casa, el cos tampoc li senta bé dia, no?
Sí, sí.
Això és una realitat.
Llavors, clar, ella també, la gran sort és que, estant a la banca, ha fet molts contactes i va conèixer inversors, proveïdors, no? I això va fer que descobrís aquest món de la quarta i quinta gamma i, per tant, ofereix producte com el cap i pota, les mandonguilles, les aletes amb barbacoa o salsa així macerada amb llimona, producte envasat al buit, que a més exposa, és a dir, el veus allí i simplement és la bosseta que regeneres. Però aquell producte està cuinat amb molt de carinyo, amb moltes hores, amb molta dedicació, i està en perfectes condicions, simplement que ja està fet. Llavors és una alimentació potser més agradable, més agraïda, més saludable, que no anar a fer l'entrepà ràpid i corrents,
sí.
Que et permet doncs això. I no només això, sinó que la Susana obre aquest primer local
i no va tenir prou,
amb
no?
un segon, i vam dir, escolta'm, que tu te va a la marxa, no?
Clar, evidentment.
I ens va dir això.
Sí que és veritat que és un local petitet, és un poble on a l'estiu tenim moltes puntes de gent, però després a l'hivern ens quedem molt solets. Tenim massa temps per pensar. Llavors va sorgir l'oportunitat d'un local a primera línia, aquí a Altafulla, i per mi era un altre dels meus somnis, o sigui, passar d'un despatx a una primera línia, a un xiringuito de platja. Jo sempre volia retirar-me amb un xiringuito de platja, i no me retiraré encara, però tinc el xiringuito a la platja.
Estàs molt a prop.
Sí, sí, sí.
Clar, és un... Dèiem al principi que Altafulla és una bona plaça, no? I jo crec que s'hi ha convertit també per l'aposta de molta gent com la Susana.
Sí.
No?
Sí, i de diversificar. És a dir, tens un local, decideixes apostar per un segon i a més et trobes diferent oferta, no? L'aposta d'arrossos i peix, com dèiem, a primera línia de mar, i l'altra una miqueta de cuineta més de xup-xup al mercadet, diguem-ho, original, eh? El primer, que està a segona línia de mar, és el carrer del darrere.
Vull dir, sí, no, sí, però bé,
no
ja...
Lluny. Però sí que és veritat que Altafulla té una oferta bastant àmplia i diversa. I, bueno, i com aconsegueix, no?, mantenir un negoci que no fa ni 2 anys que ha engegat, amb 2 locals, amb, bueno, l'allau de gent que ara ve en temporada de turisme i d'estiu, doncs ella té una màxima que és importantíssim crear un bon equip i que aquest sàpiga transmetre els seus valors, que no són altres que atendre i fer sentir com a casa. I llavors això és la seva màxima, crear equip, equip, equip.
Pues treballant molt, sabent que els treballadors de l'hostaleria no són treballadors de 12 i 14 hores sempre, valorant la seva feina i fent tot el possible per obrir els negocis tot l'any, perquè ells puguin tenir feina tot l'any també. És l'única manera que valorin la seva feina, perquè les feines temporals, oh, és que costa moltíssim. Tornar a començar de zero cada any.
És una mica també la filosofia, Albert, que ens deia la Olga de Tarragona, no? del Takeaway Sushi. És una mica que la gent senti que està a casa, que hi poses un carinyo, no? I per això tenir un equip, no?, que funcioni, no?, allò com un engranatge, un rellotge.
Sí, i a més pel que també deia, de que costa molt engegar de zero cada any si has tingut uns mesos d'aturada.
Clar,
no?
clar.
I a més si t'ha marxat la gent, has de tornar a iniciar el procés de formació, no?, i de com vols que se serveixin les coses, s'expliquin, com has d'atendre la gent perquè se senti a gust. I tornar cada any, no?, cada temporada, a iniciar aquest cicle és molt costós,
sí,
també. Per tant, la Susana... D'alguna manera diu a mi em compensa tenir uns mesos dificultosos, on baixa l'activitat, on ens hem d'inventar, perquè escoltarem que fan mil i una, doncs
sí,
organitzen jornades gastroliteràries, fan tastos de vins, no?, sobretot a l'hivern, perquè almenys, diguéssim, puguin mantenir obert el negoci pràcticament tot l'any per assegurar-se aquesta plantilla fixa.
Uh-huh.
Llavors, això és maco, perquè és un esforç per l'empresari.
Ella
li suposa un esforç, però això almenys li dona una tranquil·litat, saber que té una pinya, un equip creat, i és molt maco. La veritat que tant de bo tots els empresaris...
Pensessin com ella, la veritat és que sí. Sí.
Pues has de lluitar, has de fer coses. Aquí pues fem cates de vins, fem jornades gastroliteràries, fem cumples, fem ruta de tapes, fem tot el que se'ns posa pel camp per aprofitar i donar vida a el que és un local petitet, on tu has de saber que el teu benefici serà mínim o nul aquests mesos, però que en canvi surts guanyant un personal fixo. Compensa? A mi sí, avui per avui, perquè si no, és el que diem, jo no puc transmetre els valors contínuament als meus a diferents persones perquè no els dona temps ni assumir en 2 mesos, 2-3 mesos. Ara, estan 11 mesos amb tu, més el seu mes corresponent de vacances, o 2 mesos perquè a vegades acumulem el que és pues, la temporada d'estiu, l'acumulem i fem 2 mesos, vale. Però al final has de fer tu també un esforç i entendre que ells necessiten també tenir uns ingressos tot l'any. Tens l'oportunitat de fer cosetes, no guanyes diners, bueno, però guanyes altres coses que són molt importants per donar pas a el que és la teva idea, ni més ni menys.
Tenim clar d'on ve la història de la Susana, d'on ve el mercadet, com funcionen, no? Com cuinen. Clar, la gent dirà, potser és un lloc turístic, no? Potser més la zona també de platja i tal, això és per un públic molt concret, només turistes...
No,
la
no,
gent...
no també la Susana ho va tenir clar... Hi pot anar qualsevol. És a dir, en funció del que tu et vulguis gastar, tens la possibilitat de, per 10 eurets, fer una mica de picoteo, un vinet, una copa de vi i ja està. O fins i tot a la terrassa fas un vermutet, uns musclos i, uh-huh, i ja està. Ara, Vols fotre l'homenatge?
Doncs també pots.
Et pots posar, et pots posar les botes i gastar-te el que vulguis, agafar un vi ja més bo, etc. Per tant, també la filosofia de estar obert a tothom, també jo crec que aquí el xip, no?, d'haver vist tantíssima gent, no?, sí, treballant a la banca, jo crec que no volia cribar, volia ser més oberta, i la veritat és que la filosofia la va tenir clara des del principi.
Una altra de les meves idees que tenia molt clar era que volia obrir-li la porta a tothom, de qualsevol nivell econòmic. Aquí pots entrar i menjar-te un entrepà, prendre't un vinet, o pots venir i donar-te un bon homenatge sopant i un bon homenatge bevent. Però també pots venir amb 10 eurets i passar una bona estona, tant aquí com al Mercadet del Mar.
Doncs escolta, també he apuntat a la llista el Mercadet, que no el tenia jo al radar, però clar, per això sí, et tinc a tu, perquè em posis aquí els restaurants al radar. No, a més, m'ha semblat molt interessant conèixer el d'on ve, sí, no?, que hi ha darrere, més enllà de la cuina.
Tan diferent, sí, sí, i al final jo crec que era un exemple que ens servia, bueno, per també una miqueta encoratjar-nos a que si en algun moment de la vida alguna cosa no funciona, també podem ser capaços de dir, ei, no tot s'acaba aquí, podem agafar les regnes, no?, del nostre propi destí i dir, ei, potser no estic content, no estic plenament satisfet o no em sento realitzat a la meva feina, per què no faig un canvi radical, dono un gir a la meva vida, i si hi creus, tu treballes i persegueixes els somnis, com diu la Susana Iniesta del Mercadet d'Altafulla, les coses acaben passant.
Bé. Doncs escolta, tots cap al Mercadet a tastar-ho i a saludar la Susana de part nostra, que li agraïm molt, evidentment, que ens hagi atès també, no?, aquesta estoneta. I a tu també moltes gràcies, Albert Rosa, que es fa una feinada, aquest noi, de veritat, fa una feinada per portar-los a vostè sempre els temes més interessants i més complets. La setmana vinent, Terrasses, recordo,
Sí, 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 hem llançat la crida de la segona tanda del rànquing de Terrasses, perquè, escolta'm, ja estarem...
Ja està.
Començant pràcticament estiu, 18,
ja
no?
Està,
pocs
ja
dies
està.
D'engegar.
Ja hi som. Mentalment sí. Jo ja hi soc. Per tant, necessito rànquing de Terrasses. Poden ajudar a l'Albert a fer-lo a través de les xarxes socials. Ja saben, Chef Pirata, Albert Rosa a Twitter. Que vagi bé. Bona setmana.
Adéu.
Pràcticament 3 minuts i arribarem al punt de les 2. Els ho estem explicant en directe des de que hem començat. Compareixen aquest matí de Josep Fèlix Ballesteros després que els comuns hagin votat en assemblea a favor de negociar amb Esquerra Republicana de Catalunya l'alcaldia de l'Ajuntament de Tarragona. Fer alcalde, per tant, a Pau Ricomà i ja sobre la taula la possibilitat també d'entrar al govern. Veurem com evolucionen aquestes negociacions, però atenció al que ha dit Josep Fèlix Ballesteros fa una estona. Diu que els comuns han amagat als seus votants que fa una setmana els va oferir un pacte de govern. Diu que s'ha manipulat, per tant, a les persones que havien de votar en aquesta assemblea, amagant-los part de la informació que hauria pogut canviar el sentit del vot. Queden encara dies per la investidura, la sensació que té Ballesteros és que encara poden canviar coses i també diu que es quedarà 4 anys si és també a l'oposició. L'encara alcalde de funcions manté que a la resta de partits els uneix un pacte anti-Ballesteros i no de ciutat, i atenció a la crítica que fa als comuns de Carles Aguilar.
Que no havien dit tota la veritat a la militància o a la gent que es va reunir allà. Nosaltres hem de dir que òbviament, tenim la sensació clara de que això no està fet. Tenim la consciència molt tranquil·la. Hem fet tot el que calia fer. No hem enganyat ningú. Més aviat ens hem passat de prudents. Nosaltres estem disposats i oberts a parlar amb tothom, insisteixo, fins a les 12 del migdia del dia 15.
De moment tenim un acord en comú.
Continuen, per tant, aquestes converses entre Esquerra Republicana i els comuns. Escoltem també a Pau Ricomà, d'Esquerra.
De moment tenim un acord en comuns. Cada partit ens ha dit que necessita el seu ritme. Nosaltres l'hem respectat sempre, amb tothom. Per tant, la cosa, de moment, seguirà. El dia 15, que està clar, és que en comuns treballarem per poder tenir un govern. I més enllà, doncs, bueno, són 4 anys, poden passar moltes coses. Però, evidentment, nosaltres, d'una manera o altra, volem treballar no només amb aquests grups, sinó volem també obrir-nos a que tots els grups, amb temes molt importants de ciutat, puguem participar.
Obre la porta a que els comuns entrin al govern, però no s'aclareix si hi haurien d'entrar també la CUP i Junts per Tarragona. Junts, per cert, que encara no s'ha posicionat públicament. De fet, en una assemblea convocada dijous per decidir quina posició adopten. Aquesta és la darrera hora, els ho hem explicat en directe, seguim molt pendents del que passin. Aquestes i altres informacions, evidentment, ampliades amb en Carlos Losada i els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya. Ara els deixo de la mà dels companys informatius també. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. I el recordo també que d'aquí una estoneta poden recuperar ja el programa d'avui al web de COPE, www.cope.es, i també l'enllaç directe el trobaran al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabem de passar molt bon dimarts.